Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ens donaven alguns detalls també a la redacció de RAC1 al voltant d'aquesta qüestió, com per exemple que tot l'entorn perímetre ja està fred i que ara els efectius el que fan és repassar els punts calents que puguin haver-hi a l'interior de la superfície cremada. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí precisament perquè ens ha sorprès que en un cap de setmana d'inicis de març ja hi hagués alt risc d'incendis a una gran part del país, això sobretot ahir, no tant avui, però també avui, el cap de l'àrea regional de Barcelona del cos d'agents rurals, el senyor Jaume Bosch. Senyor Bosch, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara mateix quantes comarques estan en risc d'incendi?
Doncs mireu ara tenim 21 comarques activades en nivell 1 del Pla Alfa i sí. Dues activades en nivell 2.
Ha baixat bastant, no?, respecte a ahir.
Bé, hem baixat un grau al nivell del Pla Alfa de 21 comarques, bàsicament per la millora de les condicions de vent, eh? Tot i que les Terres de l'Ebre i sud de Catalunya encara tenim vent de component oest i una mica ens entrarà una mica de mestral i una mica de tramuntana a l'Empordà.
Deixem preguntar... Sí, digui.
No.
No, li volia preguntar sobre una qüestió que ha sobrevolat al llarg de l'informatiu també d'aquest programa i que és una qüestió d'actualitat, que és aquesta rave que s'està produint en una zona boscosa a Muntanyola. L'alcalde deia a RAC1 ahir al vespre que estaven preocupats perquè és una zona que s'ha assecat, que no, evidentment no hi ha hagut pluges, doncs no estan les millors condicions. Una rave d'aquest tipus en una zona boscosa com a Muntanyola és un perill des del punt de vista d'incendi?
Bé, certament qualsevol activitat al medi que pugui generar risc d'incendi doncs és un risc i especialment doncs a les comarques o l'àmbit territorial de Barcelona, Catalunya Central i Girona tenim una sequera estructural que ja ens preocupa perquè si no tenim pluges en aquesta primavera doncs això ens arrossegarà doncs un estiu complicat en aquest sentit, eh? Per tant, com sabeu, 9 de cada 10 incendis que es produeixen són a darrere la mà de l'home. Especialment doncs, d'aquests 9, el 52% està a darrere negligències. Negligències tan senzilles com, per exemple, llançar una borilla encesa. Vull tenir gent fent una rave, si estan fumant i poden llançar la borilla encesa, doncs mireu, el 6% dels incendis forestals a Catalunya són com a causa de borilles enceses que d'aquesta negligència. El tema de crema de restes vegetals, això no genera un 30% d'incendis, vull dir, deixar a vegades deixar la foguera mal apagada, només amb les brases sense assegurança que estan completament extingit, o no prendre mesures de vigilància o de prevenció, doncs això també ens provoca incendis, o fins i tot accidents, eh? En aquest sentit també fem una crida a la prudència en l'ús de maquinària, serres radials, bufadors, desbrossadores, qualsevol maquinària que generi fonts de calor, que generi cuspires, doncs això també ens genera incendis forestals i, per tant, el seu ús en terrenys forestals i en la franja de 5-6 metres doncs s'hauria de prendre mesures de prevenció per evitar-ho. Si tot això ho poguéssim evitar, doncs reduiríem molt el nombre d'incendis forestals a Catalunya.
És probable que vostè no li agafi per sorpresa, però a moltíssima gent sí, que un cap de setmana d'inicis de març el risc d'incendi sigui tan alt en tantes comarques.
Bé, és un fet que no és excepcional. Alguna altra vegada ho hem tingut, el que no és ni normal ni habitual. Com us comentava, tenim una sequera estructural a la zona litoral i prelitoral de Barcelona, Girona i Catalunya Central, però a més venim de 2 anys de sequera acumulada i això fa que l'estat de la vegetació la tenim relativament estressada. Tot i que és evident que l'hivern, el clima mediterrani, és una estació eixuta, al contrari, la tardor que hauria d'haver plogut i no ens ha plogut i la primavera veurem què ens fa.
No sé si ens haurem d'acostumar a això.
Bé, això ja és futurologia, però sembla ser que el canvi climàtic doncs, cada vegada el tenim més aquí i certament el que sí hem comprovat els darrers anys que cada dia ens augmenten el nombre de dies en perill d'incendi forestal. O sigui, que any que passa, doncs, tenim número més, un número més de dies que el perill d'incendi doncs, el tenim alt o molt alt.
Però, o sigui, pot ser que arribi un punt en els pròxims temps que la campanya d'incendis gran comenci al març i que es planti fins no sé quan, fins a l'octubre.
Bé, és una possibilitat, això ja ho anirem veient. Actualment és cert que el nombre, quan tenim el major nombre d'ignicions i el major nombre d'incendis i de més superfície, segueix sent doncs, a l'època d'estiu. Això no vol dir que doncs, en una situació com hem tingut aquest cap de setmana de vent i de situació que se'ns ha afegit doncs, tot el tema de sequera, doncs, puguem tenir algun incendi important, eh? Però, en principi, el gran gruix el centrem a l'estiu per això, eh? Perquè tenim les més elevades temperatures, és quan tenim, ens pot baixar més la humitat i bueno, ja veurem com es comporta la vegetació si no ens plou aquesta primavera.
El Carles m'aixecava el dit, el Carles Fernández, que volia fer-li alguna pregunta al senyor Jaume Bosch.
Sí, bon dia. Respecte d'anys anteriors, i tenint en compte que venim d'on venim i que ja més o menys teníem la previsió de cap on anàvem, s'ha millorat amb el que són les franges de seguretat de les zones urbanes, en la millora de les pistes forestals, en la reducció de massa forestal, etc. En tot allò en què diem sempre cada estiu que s'ha de fer a l'hivern, vostè, des de la seva responsabilitat, ha notat que s'hagi fet?
Bé, i a mi em consta que des del Departament d'Acció Climàtica s'està treballant, s'estan obrint línies de subvenció per poder doncs, executar aquestes franges. En general, doncs, hi ha una part del territori que sí, però encara falta, encara hi ha feina pendent. És cert que també sempre recorrim doncs, a demanar que l'administració ens faci les coses, però
credo... No ho deia tant perquè ho hagués de fer l'administració, ho deia des de la seva perspectiva i la seva feina, que vostè trepitja, diguem, el territori sí. I el coneix, si ha vist, doncs, no sé, és que potser ho ha de fer una urbanització, no sé qui ho ha de fer, però si s'ha... Bueno, s'han pres les mesures.
Si s'ha treballat.
Exacte.
Si està treballant, sí. Vull dir, això va per zones, també. Vull dir que hi ha zones més treballades i altres més... Tot passa fonamentalment per la sensibilització i, per tant, com a ciutadans, doncs, aquesta mesura és d'autoprotecció, o sigui, mantenir la nostra part de parcel·la neta, vull dir, de no tenir vegetació seca, de, per exemple, no tenir tanques que en cas que ens arribi un incendi es puguin encendre, o tendals, vull dir, tota una sèrie de mesures de prevenció, doncs, que això també ajuden doncs, a que un incendi doncs, no agafi proporcions més grans de les que hauria d'agafar.
Senyor Bosch, ara quan estàvem parlant de les restriccions també, estem en una situació de sequera, ens deia. Amb aquestes restriccions, amb la situació de sequera, la possibilitat d'extingir incendis els pròxims mesos, que arribaran moments evidentment més durs des d'un punt de vista meteorològic, és l'arribada de l'estiu, ho complicarà aquesta sequera i de quina manera ho complicarà?
Bé, l'estat de que la vegetació, quan menys contingut d'humitat o d'aigua té la vegetació, els incendis són una mica més ràpids. Per tant, això per una banda. Per l'altra, doncs bé, els recursos per extingir, doncs, evidentment, doncs, si tenim alguns pantans, alguns pensaments amb uns límits molt baixos d'aigua, veurem la dificultat de poder cedir aquests recursos. Però bueno, jo, en principi, des del cos de bombers no ens ha fet arribar que això els hi preocupi ara mateix.
No els han fet arribar que, per exemple, diguem-ne, l'accés a aigua, precisament per extingir flames, estigui afectat per aquesta sequera. Per exemple, l'accés... A vegades, alguns dels mitjans aeris van a un pantà a agafar aigua, precisament.
Sí, és cert. De moment això no ens consta de que sigui... sigui un problema, però, bueno, no dic que en algun moment donat doncs, això pugui donar-se.
Com preveieu la campanya d'estiu des d'aquest punt de vista?
Bueno, com us comentava, ens preocupa doncs, aquesta zona litoral i prelitoral de les comarques que us he comentat. En general, al reste de Catalunya també tenim una situació doncs, d'aquests dos anys que portem doncs, amb que la sequera està per sota de l'habitual que seria per l'època, eh? I en algunes zones molt per sota. I per tant, bàsicament, amb incendis forestals hi ha dos grans factors. Una és la meteorologia, o sigui, quan tenim altes temperatures, quan tenim especialment vent i quan ens baixa molt humitat, que és el que hem tingut aquests dies, això incrementa notablement el perill d'incendi forestal, però si a més, doncs, si la sequera, si la vegetació té poc contingut d'humitat o d'aigua, doncs això encara incrementa més el perill d'incendi forestal. Per tant, a l'estiu, evidentment, tindrem altes temperatures, ja veurem si tenim vent i si baixa l'humitat, però segurament doncs, són altes temperatures i si no ens plou aquesta primavera, la vegetació segueix estant seca, doncs això farà que el nivell de perill d'incendi doncs, el tinguem elevat en moltes zones del país.
El senyor Jaume Bosch, que és el cap de l'àrea regional de Barcelona del cos d'agents rurals. El Martí volia fer una pregunta, última pregunta.
Sí, senyor Bosch, li volia demanar, no sé si des del cos d'agents rurals i bombers tenen una previsió de la quantitat, una mica de litres per posar números, el que necessitarien els boscos de Catalunya per fer front una mica a la campanya amb una mica més de garanties pel que fa al bosc, perquè alguns mapes apunten que l'abril i el maig podrien ser relativament plujosos, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
Mireu, no està en el nombre de litres, perquè igual igual la setmana que ve, no sé si és així, crec que no, però igual la setmana que ve, mireu, si vingués una llevantada i ens plogués a tot Catalunya i ens caiguessin, què sé jo, 200, 300 litres, doncs, bueno, tindríem un respir, però el que és important és que ens vagi plovent seguidament, vull dir, no serveix que ens caiguin els 300 litres o els 600 litres, ens caiguin de cop i no torni a ploure. El que per la prevenció d'incendi forestal va bé, la vegetació, evidentment és que estigui en la situació habitual que hauria d'estar, però si no és així, si ara es plogués d'aquí 15 dies i d'aquí un mes tornés a ploure i anés plovent, anés fent algunes pluges, doncs home, això ens ajudaria molt a anar passant doncs, la campanya de risc o de perill d'incendi.
Jaume Bosch, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon diumenge. Les 10 i 11 minuts, un darrer punt del Martí per saber com està la situació ara mateix, perquè deies que avui és un dia menys calorós que el d'ahir, el vent pot fer la punyeta, però la guitza, però ja no en zones tan poc habituades com era el barcelonès. Com ha de ser això en els pròxims dies?
Sí, ara mateix aquest vent, sobretot fins al migdia, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sud de Lleida, s'ha reforçat aquesta matinada, primeres hores del matí, alguns cops al voltant dels 70-80 quilòmetres, però zones habituades, també al nord del Cap de Creus, cims del Pirineu, però ja parlem d'una situació de vent més normal. Ha marxat aquesta força del vent de l'àrea metropolitana de Barcelona. Previsió que reforci el vent dimarts. Dimarts torna a reforçar-se, sobretot als extrems del país, però demà tindrem una treva amb temperatures una mica més altes que avui, que es desinfla una mica la cosa, i amb l'esperança d'aquest front demà a la nit i dimarts al Pirineu, que ens portarà una normalització de la temperatura per l'època, tocarà abrigar-se, som al març, i també aquestes nevades doncs, que poden reactivar una mica i canviar el paisatge una mica més, sobretot a la banda de Lleida, cap als Pallars, Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça.
Per cert, diu una cosa només, ens deies abans que el de cara al cap de setmana que ve pot haver-hi alguna cosa?
Clar, a veure, ja en parlarem.
Pluja, estic dient.
Tenim aquesta primavera que arriba al Via Lliure i sí. Es veuen alguns ruixats.
La primavera arriba dilluns de l'altra setmana, no?
Exacte, el dia... Sí,
el 20 de març,
el 20 de març.
Com deia el Serrat, la primavera el 20 de març.
L'equinoxi aquest de primavera que ens portarà segurament un canvi de temps, però falten dies. Es veu una segona quinzena de març més animada, amb més ruixats. Això no vol dir pluja ni molt menys dissabte a tot Catalunya. Falten molts dies i a veure com hi arribem.
Val. Jo ho dic perquè, com cada any, abans que enlloc... El Via Lliure arriba a la primavera. I això vol dir que obrirem dissabte que ve la gimcana aquesta amb els oients fantàstics. Ens ho passem molt bé perquè veiem corredisses per tot arreu. Gent buscant com si no hi hagués demà botigues floristeries perquè ens aliarem amb el gremi de les floristeries de Catalunya per entregar i regalar flors i plantes a tot i plen, desenes i desenes i desenes en moltíssimes localitats del país. Ja sabeu com funciona això, els que sou oients habituals del Via Lliure, durant el matí anirem explicant a quines zones, a quines ciutats i a quines viles de Catalunya i a quines floristeries podeu anar en nom de RAC1 per demanar que us donin flors i plantes. Però afegim una cosa que ens està agradant els últims temps, que és enviar una part dels oients a algun lloc a fer alguna visita. Una vegada vam pujar dalt d'un globus per veure zones de primaverals, florides. En d'altre, crec que va ser l'any passat que els vam enviar a veure el Carràs, els arbres fruiters, una ruta fantàstica. I aquest any, no sé si ho coneixeu els d'aquí a l'estudi, si no, hi heu d'anar-hi perquè és espectacular. Convidem a una trentena d'oients per la cara a anar a un dels jardins botànics més preciosos que tenim al país, que són el Jardí Botànic Mari Murtra, que hi ha a Blanes. Tu el coneixes, Carles?
Tant.
És una cosa...
Luxe.
Oh! Però és una... Ah, tu també el coneixes, clar, Tània.
Sí, ara fa molts anys que no hi vaig. De quan treballava a Girona hi vaig anar a fer algun reportatge i era un regal passar un matí allà, la veritat.
Allò, busqueu les imatges ara mateix, si voleu, una fotografia. Ara ho penjarem també a les, diguem-ne, a les xarxes socials per explicar-vos com podeu aconseguir ser una de les 30 persones afortunades que hi aniran el dissabte que ve. És un jardí botànic, és bé cultural d'interès nacional, que és Creu de Sant Jordi l'any 2009, que és un escenari gairebé de pel·lícula, que està enfocat al mar, gairebé allà sobre, bueno, i a més una quantitat de plantes, d'arbres, de tot tipus, que és fantàstic, que per fer-ho una visita és meravellós. La visita, insisteixo, per un grup exclusiu de 30 oients que hi aniran dissabte que ve amb una visita guiada per la cara. Què hi heu de fer per aconseguir-ho? Anar a les xarxes socials del Via Lliure, el que indiqueu més a prop, Instagram, Twitter, Facebook, cliqueu l'enllaç que hi trobareu i que us portarà cap al sorteig. Us demanarem nom i cognoms, quantes persones voleu anar-hi, màxim 4, no? Digueu 30. Podeu fer-ho tot el diumenge, bueno, tot el diumenge, fins a les 2 del migdia. Llavors tancarem i farem el sorteig. Mira, tinc la fotografia aquí, Iva, que tu sembla que no ho havies vist, eh?
Jo no ho conec.
Mira això. Mira quina meravella al damunt del mar, aquests jardins Mar i Murtra. Dissabte que ve, prepareu-vos perquè celebrarem, com sempre, la primavera. 11:15 del matí, res, faig un minutet de pausa i tancarem tertúlia.
RAC 1. Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Metges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Què fas per Setmana Santa? Una escapada rural? Viatges amb la família o t'escapes amb amics? Vols gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme? No cal triar. Al Penedès pots fer de tot. Descobreix espais únics. Visita cellers, passeja entre vinyes i desconnecta als wine bars. Reserva d'activitats i idees per la teva escapada a penedesturisme.cat.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
RAC més 1. Podcast.
Més testimonis.
Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer.
Més protagonistes.
En aquell moment se suposava que estava plovent fort, però...
Més fenòmens.
Soroll molt foc, que va ser quan va trencar el que era la presa.
A Oxigen, aquesta nova temporada analitzem situacions meteorològiques que hem viscut per descobrir què va passar i si es podrien haver evitat.
És evident que avui els focs són molt més violents que fa 15 anys.
Aquest podcast és possible gràcies a Natus.
RAC 1.
Tots som...
Més...
1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El puntcat notícies de RAC1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 i 18 minuts. Bé, de seguida acabarem avui amb l'Ivan Guerra, amb el Carles Fernández, amb la Milagros Pérez Oliva, amb la Tània Tàpia, amb una cosa que és que jo estic al·lucinant tot el cap de setmana. O sigui, tot el cap de setmana. Ja sabeu que aquí ens tanquem a l'estudi i tenim una sèrie de teles. No n'hi ha tantes, eh? Vull dir que la gent no es pensi que estem envoltats de pantalles. Hi ha 4, mal comptades. Alguna vegada no funciona. Bueno, hi ha una cinquena que la tenim tancada. I van passant canals internacionals i de casa nostra i tenim, entre altres, la BBC, no? I tot el cap de setmana, des que va arrencar aquesta crisi, que no sé si l'heu sentit de Gary Lineker, que obren els informatius, fan debat, fan tertúlia des de la BBC sobre una crítica interna a la BBC. Perquè, bueno, el merder és enorme. Sabeu qui no ha estat el cas? Gary Lineker, que era jugador del Barça, un futbolista molt estimat també aquí. És un dels presentadors estrella, o col·laboradors estrella del sector esportiu de la BBC, i que, entre altres coses, formava part del programa Match of the Day, que és un clàssic, és un mític de la BBC, específicament o especialment els caps de setmana quan hi ha partit. I va haver-hi una polèmica, que és que Gary Lineker va fer un tuit fa uns dies en què comparava, o feia una crítica al govern britànic sobre la seva política migratòria, que ara està molt d'actualitat també. L'altre dia estaven amb Macron, Rishi Sunak, parlant d'un pacte per donar-los 500 milions d'euros perquè aturin els migrants al canal de la Mànega perquè no creuin. Doncs en aquesta política que està molt a debat al Regne Unit, va sortir Gary Lineker, va penjar un tuit, va dir que li recordava l'Alemanya nazi. Que és un tuit molt bèstia, però és una crítica política. La BBC va decidir que, com que és un col·laborador, un treballador de la BBC i no pot emetre opinions polítiques, considera des del seu codi intern, l'apartaven del programa. La crisi que s'ha generat després d'això, perquè, entre altres coses, els que defensen la posició de Gary Lineker diuen, però si aquest senyor no parla d'aquests temes. Vull dir, és un presentador o un col·laborador que parla d'esports i de futbol. Fa un comentari des del seu punt de vista, no? Polític. I el que ha passat és que, després de la decisió d'apartar-lo, el que s'ha trobat la direcció de la BBC és un caos en la gestió de l'àrea esportiva de la BBC, tremenda, perquè un seguit de boicot intern. Ahir, el Match of the Day, que dura, no sé si una hora i mitja o una hora, es va haver de fer durant 20 minuts amb repàs dels gols sense cap comentari. O sigui, es van veure els gols i punt. Perquè ningú va voler ni posar els comentaris, ni presentar, ni copresentar. Els clubs es van posar d'acord per no fer declaracions a la BBC a la sortida dels partits. I llavors hi ha hagut una... Bueno, evidentment, la majoria de col·laboradors de la cadena han dit que es declaren en vaga. Una crisi fenomenal. I, entre altres coses, peticions de dimissió pel president de la BBC, per Richard Sharp, o per d'altres alts càrrecs de la televisió. Però a mi el que em té més al·lucinat és que la gestió que en fa la BBC d'això mateix, perquè obre els seus propis informatius, fa programes de debat al voltant de la reputació tocada de la BBC, no? La crisi de la BBC, ells mateixos s'ho estan dient, no? No sé com ho heu anat veient, més enllà de que, si voleu, comentem la dificultat que hi ha al darrere d'una decisió com aquesta al voltant de què pot dir i què no pot dir un periodista que treballa per un mitjà, en aquest cas, públic.
Aquesta és un cas típic d'ambivalència, en el que les coses no són tan clares com semblen. La primera pregunta que jo em faria és: què diríem si Lineker, en comptes de dir que la política migratòria del govern britànic sembla als nazis, hagués dit que, segons ell, s'hauria de semblar més a el que havien fet els nazis? ¿Vale? És a dir, és una opinió política.
Sí, però aquesta opinió política, en aquest segon cas, entra
en
una qüestió... No, entra en una qüestió de drets humans. És a dir, hi ha un consens, sí, que els nazis van actuar d'una manera...
Sí. Però,
no només de contrari als drets humans, sinó de política d'odi.
Però
és a dir,
un
defensar una posició feixista
no
és acceptable.
Al revés. És a dir, no és acceptable. Però
defensar una posició feixista contra els drets humans no és acceptable.
Posem una altra. Posem que ell considera que les dones s'estan propassant massa i que estan adquirint massa poder.
Mm-hmm.
Suposem que això és opinable, diríem, no? A veure, la BBC té uns còdics interns molt rigorosos sobre separació d'opinió i d'informació. Cada gènere ha de tenir les seves regles. Imaginem-nos una tele que tots els presentadors o tots els periodistes que intervenen poguessin explicar les seves opcions personals polítiques, o del que sigui, sobre el feminisme, sobre el que sigui. És a dir, hi ha uns codis interns. El que ha escalfat aquest cas i el que ha provocat un escàndol és que molta gent considera que el cessament d'aquest periodista, que és un comentarista de futbol, que no fa de periodista, sinó que comenta els gols en cada això, s'ha degut a les pressions del govern britànic, del Sunak, perquè criticava les polítiques del Sunak. Per tant, estem en un segon, hi ha una segona derivada, que és pressions del govern a una emissora que ha de ser independent i que ha fet gala d'independència durant molt de temps, justament, inclús reproduint les crítiques que se li fa en aquests moments, diríem, no?, i per tant, consideren que ha sigut massa sotmesa al poder executiu. Clar, la BBC darrerament ha sigut objecte d'una embrancida molt forta per part dels governs conservadors que han fet diferents maniobres per intentar controlar la BBC. I el debat que està havent-hi ara, en realitat, no és un debat sobre si aquest presentador tenia dret o no tenia dret a fer comentaris personals sobre la política, sinó que van a una... És una volta més de la polèmica que hi ha a Gran Bretanya des de fa bastant de temps, sobre si l'executiu ha de tenir més control o no, o si pot pressionar o no a la BBC fins al punt d'aconseguir cessar a un col·laborador.
Hi ha una cosa interessant que va en la línia del que deies ara, precisament el debat sobre aquesta qüestió, com recorda també d'altres oients, que efectivament no només Gary Lineker és una estrella, o sigui,
sí, sí,
des d'un punt de vista no només futbolístic, sinó mediàtic, és a dir, és una autèntica estrella, són dels tios que més seguits i que més gent li agrada, diguem-ne, no? I diria que sí que és el presentador del programa, però no ho recordo.
Sí, és el presentador, sí.
Val, al voltant d'aquesta qüestió, li feia una entrevista ahir, dins de la BBC, al màxim responsable de la BBC, i li preguntaven al voltant d'aquesta qüestió a Tim Davie, que era el director general de la BBC, la presentadora li deia si haguessin pres la mateixa decisió en el cas que Gary Lineker hagués fet un missatge alabant la política migratòria. I es va negar a respondre.
Clar.
O sigui, va dir, no penso respondre a qüestions que no han passat, no? Que aquí és una mica el que deies.
Sí.
O sigui, la lectura política que se n'està fent és, com que era una crítica ferotge
al govern
ha pres una decisió que afecta directament la BBC.
Ha pressionat, no? i la BBC s'ha deixat pressionar. És això la polèmica.
I la reputació de la BBC s'ha vist afectada directament, sí. No? No sé què voleu comentar la resta, però insisteixo que a mi el que em deixa al·lucinat de la gestió és que sigui la pròpia BBC la que debati al voltant d'aquest cas. Sí, sí, sí. Em sembla una cosa extraordinària.
La BBC és de les poques televisions públiques que se senten públiques, que se senten certament una eina de foment i preservació de la democràcia britànica, i això ho tenen molt, molt, molt interioritzat, i que han de funcionar i funcionen a banda dels polítics o els partits que estiguin o no al govern, perquè ells són un pilar. Són un pilar. Ara, a mi de les coses que més m'agraden de la BBC és que limiti la capacitat d'opinió dels seus col·laboradors i treballadors. A mi això em sembla essencial.
És que aquí hi ha la cosa que se li ha criticat més, que és que, com que Lineker no és un presentador o un periodista polític, és a dir, no, la seva matèria, la matèria amb què treballa, mai tocarà una qüestió com la migració o la gestió que faci un govern o un altre, o els drets humans aplicats als migrants, o les polítiques migratòries X, o el que faci o deixi de fer el govern britànic en aquesta o en d'altres qüestions, té una certa llibertat d'opinió perquè no es veurà afectada per la seva feina dins de la BBC.
No,
perquè ell
és...
fa una feina que no té res a veure amb aquesta.
No, no, cuidado, sí, perquè a més no és en el programa, és en les xarxes socials.
Clar, clar, clar. Ell ha fet
llavors...
No, això ja seria una altra cosa,
clar,
que ho mateix utilitzés la cadena per fer un missatge.
Però ell és un presentador
és que
tan,
és
rellevant, clar, tan rellevant.
Si és imatge de la BBC,
clar,
i per tant tot el que digui
està
dins i fora de la BBC...
Sí, tant, és.
Bueno, la BBC va ser una de les primeres que va regular justament l'ús de les xarxes socials, per part dels periodistes.
Oi, tant que ho va ser.
Però
de la mateixa
que...
manera que si algú d'un treballador de la BBC que té un punt de rellevància i que per tant és seguit, doncs comet un delicte. Doncs...
Clar, però és que aquí està
és
la diferència.
Però,
sí, anem a mirar el tuit.
Si l'opinió i el delicte és diferent.
No, no, anem a mirar el tuit, perquè fins i tot la comparació que feia la Milagros abans quan deia la crítica a les dones, a mi no m'acaba d'encertar del tot perquè, com dèiem, com amb la política dels nazis, no? Hi ha un atac a un col·lectiu. Un col·lectiu desafavorit, en el cas de les dones o en el cas dels migrants, si fos el cas. Aquí és un tret que va cap a un col·lectiu que no està desafavorit, que és un govern, no? Una crítica política en defensa dels drets humans reconeguts, diguem-ne, públicament, que és, en aquest cas, els drets humans de les persones que viatgen d'un lloc a un altre. És a dir, no hi ha una càrrega que algú li pugui dir hi ha un delicte d'odi aquí al darrere, per exemple, no?
Home,
o un delicte als desafavorits.
El que passa és que està fent servir el nazisme en una hipèrbole.
Ah, això seria una altra cosa. Mira, sí, aquí està molt ben vist.
Però, clar,
banalització del nazisme, per exemple. Això no s'ha dit, per exemple.
Estàs fent una hipèrbole amb el nazisme. Sí. Això d'una banda. I d'altra banda, honestament, és un terreny molt complicat, eh? Fins a quin punt tenim llibertat d'opinió als periodistes. Però dir que Gary Lineker només parla de futbol quan tothom que ha vist aquest tuit és perquè Gary Lineker és el presentador estrella de la BBC de futbol.
És
a dir, que té els seguidors que té precisament perquè fa això que fa la BBC.
Sí, bueno, a veure, un moment. És que aquí també podríem debatre. Gary Lineker era molt conegut abans de la BBC.
Sí, era molt conegut abans que la BBC.
Era una figura pública.
Però
no l'ha fet gran la BBC, m'explico.
No.
Però el càrrec que té actualment depèn de la BBC. Això
però la seva autoritat ve molt de parlar a la BBC i no a qualsevol altre mitjà. La seva autoritat moral, probablement, ve perquè és un rostre molt identificable de la BBC que té un prestigi.
Molt interessant, això.
I això pot ser molt popular com a futbolista, però segur que no té la mateixa autoritat Gary Lineker que Lionel Messi, amb tots els meus respectes per Lionel Messi. Perquè és un rostre de la BBC. I, per tant, això té també unes servituds.
Però fixeu-vos que el debat que estem tenint ve arran d'un tuit que no és que, per exemple, no seria una cosa tan extrema com aplaudir un partit polític, no? Dir que aquests són els bons, no. O dir que no. És, hi ha un govern que pren una decisió i que tu aquella decisió, no pel simple fet del govern que és, sinó per la decisió en concret, et sembla malament i la critiques.
Ja, però no et sembla malament i la critiques. Dius que són nazis.
Sí. És que el punt sens dubte. Molt, no, la d'hipèrbole és molt interessant. Eh? No, està clar. Però el que vull dir és que tampoc no el podries acusar de dir tu, en realitat, és de l'altre partit. Perquè no ha fet això, sinó que ha fet una crítica política. Exagerada o no exagerada, eh? Però em sembla una matèria tan delicada, però tan interessant, perquè jo no tinc la resposta en res.
No, però és que hi ha dos problemes, a més. És a dir, tu, inclús en el cas que estiguessis d'acord en que ell ha de ser responsable o que el prestigi i la imatge pública de la BBC queda compromesa també pels comentaris que el pugui fer a les xarxes, perquè ell és un presentador estrella de la BBC, fins i tot si estiguessis d'acord en que pugui fer, diríem, i que no hi hagués restriccions al ús de les xarxes, perquè això tots els mitjans ho han regulat ja. Fins i tot en aquest cas, el segon debat seria si el govern té dret o no a pressionar, i com ho ha fet, a la BBC, perquè...
Si és que ho ha fet, que això no ho sabem, tampoc.
Sí, a veure, en el debat i en els mitjans, el Guardian i tots els mitjans d'això, donen per fet...
Clar, perquè...
Ja, clar.
Aquesta és la pregunta.
Però són els competidors directes. No, què has dit? No, perquè...
La BBC el que ha fet és aduir els seus estatuts, diguem-ne. Aquí s'ha incomplert això, per tant, aquest senyor no pot seguir treballant.
Però el debat és més ampli, perquè...
Ha passat un temps.
Digues, Tània.
No, dic que el debat al final és més ampli, perquè si estigués claríssim que l'aplicació dels estatuts de la BBC és correcta, hi hauria, diguéssim, un silenci a l'entorn. Si s'ha generat el que s'ha generat, és a dir, a mi em sembla interessant el fet en si, crec que, no em conec els estatuts de la BBC per suposat, però que hagi sigut l'acomiadament flagrant sense una obertura d'un expedient o una qüestió prèvia a un acomiadament, insisteixo, no sé com funcionen, però vull dir, és molt flagrant, però a l'entorn com s'ha assumit això, és a dir, que hi hagi hagut aquesta vaga encoberta dels companys, que la mateixa BBC n'estigui fent debat, això vol dir que no hi ha una opinió unànime entorn al que ha fet la BBC, ni interna ni externa. L'altra pregunta és si obrint aquest debat la BBC és la més clara, transparent i neutral del món, o intenta també tapar les seves pròpies vergonyes dient som la més transparent i la més neutral del món i per això en parlem. És a dir, què busca la BBC fer-ne en debat d'això, taponar, diguéssim, aquesta crisi institucional i de reputació, o demostrar que és la televisió, diguéssim, més pulcra en quant a la separació de l'opinió i la informació. Jo crec que no només ens hem de quedar amb el que ens diguin, sinó del que està generant.
El problema és que al principi de l'escàndol el director general va ser entrevistat i va venir a dir que això no s'havia de fer, que això comprometia, que tota la gent de la BBC d'alguna manera havia de seguir. Les normes estan molt clarament delimitades pels periodistes d'informatius i de programes informatius, i sobretot de política, però hi havia certs dubtes sobre si això abarcava també altres espais o altres programes com pugui ser el d'esport. Em refereixo a les normes sobre l'ús de les xarxes socials. I llavors el director va donar a entendre que sí, que ell era partidari de que tota la gent... però no semblava que hi hagués d'haver-hi una conseqüència tan greu. I l'escàndol va saltar perquè després d'aquesta entrevista va venir el cessament. O sigui, va venir... La represàlia. I tothom va interpretar que el govern havia cedit, havia pressionat,
la BBC
i la BBC
havia
cedit a la pressió del govern.
Però jo crec que hi ha una tercera hipòtesi de per què la BBC s'obre en canal amb aquest debat. I és que és una mesura per defensar-se de les pressions del govern.
Clar.
És a dir, a la BBC obre aquest... Hi ha aquest debat perquè la BBC té prestigi. si fos la Fox, ningú tindria aquest debat.
Home, la Fox, perdona, fa molt poc hem sabut de les, dels missatges que s'enviaven.
Contrari del que pensaven.
Clar, que els missatges que s'enviaven als presentadors de la Fox el 6 de gener de fa dos anys, quan... fa dos anys? No recordo. El 6 de gener a l'assalt del Capitol.
Sí.
Que
no es creien res del que estaven dient.
No, perdona, abans de les eleccions, just després de les eleccions, quan Donald Trump deia que allà hi havia un...
Putxerazo.
Un putxerazo i ells se n'enfotien, no? Però en antena donaven la possibilitat de que això fos així.
Exacte.
No?
O sigui, la BBC obre aquest debat...
I allà no van tenir aquest debat, efectivament, quan es va destapar l'escàndol.
Perquè té un prestigi que li permet obrir aquest debat. Uh-huh. I aquest debat, si l'obren ells a casa seva, controlen el debat...
Evident.
I, a més... d'alguna mena...
Li permet el prestigi o per salvar el prestigi?
Per salvar el prestigi...
Les dues coses.
I perquè el debat ara està anant en contra del govern, també. Uh-huh. És a dir... També pot ser que obris aquest debat i l'exposis d'aquesta manera tan cruenta per dir-li al govern, veus, és que encara que volguessin.
En tot cas, les pressions són reals perquè pleguin els màxims responsables de la BBC, eh? Vull dir, estem davant d'aquesta situació. A més, a Gary Lineker li van dir que retirés el tuit i va dir que no el pensava retirar i que si algun dia torna la BBC serà sense haver tret el tuit. Aquella és la seva opinió i que la va deixar anar i ja està. Sí, sembla interessantíssim, de veritat.
S'està parlant més del cas Lineker que de la llei de la immigració.
I tant. Sí, sí. Bueno, llavors també pots fer la lectura de cortina de fum, però vaja. Sí. En tot cas, insisteixo, algú que en algun moment del cap de setmana vulgui posar la BBC un moment, veurà que és una constant. O sigui, permanentment estan reiterant el conflicte que hi ha intern al voltant de del cas Gary Lineker. Va, que passen 5 minuts de 2:15 del matí, el conveni ja s'ha esgotat, Carles. O sigui que ja hem d'anar
tirant. El Carles no ha dit res, eh?
No ha dit res, no, l'he vist molt tranquil, o sigui que no...
Estàs relaxat.
De moment, tranquil. Us agraeixo moltíssim.
Perquè encara quedem nosans, no?
Sí.
Acabem de negociar, eh? Acabem de tancar la negociació.
Per cert, una cosa, Tània, que jo esperava tot aquest cap de setmana a veure si hi havia crisi de govern i no n'hi ha a Madrid. Què està passant?
Ui, quin tema estàs obrint ara?
No vull obrir-lo, però... la setmana que ve serà?
No, aquesta setmana que ve.
Vale.
Prepara't. Tu celebra la primavera, però potser el diumenge...
I Tània, què se diu? Que serà només
seran ells dos, no?
Canvis dos, sí. O n'hi haurà més?
A veure, seran segur la Dallas i Maroto, sí. I l'altre...
L'altre.
Mira, jo sempre deia que no. Però ara no ho sé. Però és que saps què passa?
Quan dius l'altre estàs dient... Perdona, quan dius l'altre estàs dient Montero?
Potser,
no crec que s'atreveixi a tocar a Montero.
D'acord.
Però algun canvi podria haver més, però això us asseguro. Això és una cosa que està en la ment de Pedro Sánchez i com a molt dels seus més íntims col·laboradors.
I no té una llibreta blava, però és com si la tingués.
I d'aquí la gràcia, que cada cop que Pedro Sánchez ha obert una crisi de govern ha estat més gran de la que es pensava tothom. O sigui que ja veurem. 10:37, ho deixarem aquí, ja veurem doncs la setmana que ve. Ivan Guera, Carles Fernández, Milagros Pérez Oliva, Tania Tàpia, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau,
bon dia.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Si creus que homes i dones hem de cobrar el mateix, si fas teves les tasques de casa, si aquí veus bellesa i aquí una família, si penses que ella pot ser enginyera o bombera, o que els productes menstruals haurien de ser gratuïts, si creus que ningú t'ha de dir sí o com has de ser mare, si t'agrada ballar per tu, vestir-te per tu sense que importi qui o com et mira, et diré una cosa que potser no saps. Ets feminista, perquè en els feminismes tot és començar. 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Escolta, quanta fruita i verdura d'aquí que tenen Aldi.
Esclar, gairebé tota la nostra fruita i verdura és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta, i a sobre està al millor preu.
Com les maduixes, a només 1,85 mig quilo. Així de fàcil, així d'Aldi.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo. Like a Bosch.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra a la teva botiga habitual, a la nostra web o truca'ns. Bosch.
5 raons per no estudiar a l'Escola Massana.
1. No és cap lloc comú, és el Raval.
2. No busquem complaure, aprenem amb tu.
3. T'hi embrutaràs les mans, t'hi trencaràs el cap.
4. No fem graduations, celebrem.
5. Barregem arts i disseny. Així és Barcelona.
escolamassana.cat.
A RAC 1. Dia lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Lucía Ramis, bon dia.
Bon dia.
Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Esteu per jugar o no esteu per jugar?
Sempre.
Sempre preparats per jugar. Escolta, Sanón, que tens la gent ja comprant en massa el teu llibre, que ja va sortir aquesta setmana, no?
Sí, sí, la gent agafa autobús i tot cap a les llibreries.
Hi ha notícies, d'això que diuen que s'estan fent unes cues immenses.
Total, total.
100 formes de romper un glaciar, de Barcelona a Buenos Aires, 100 cròniques implacables i nostàlgiques, que crec que ja la setmana passada ens deies, o l'anterior, que eren un recull de cròniques.
Doncs sí, he triat 100, o sigui, 10 blocs per temàtiques o per coses que he anat publicant.
Tenies ja un llibre de cròniques o no? És
no,
el primer?
No, no és el primer.
Això és inquietant, no? Quan el moment en què publiques recull de cròniques, com les trio que faig ara?
Sí.
Com m'hi poso?
No és fàcil, a part...
Aguantaran bé, no?
Clar. Tal. Sobretot hi havia algunes que són les que s'han quedat una miqueta pel camí, que eren molt conjunturals, no?
Clar. Mira,
durant el procés era cada dia feies cròniques de lo mateix i personatges que després en aquell moment eren molt importants i ara dius, hòstia, ara ningú sabrà qui és. Però bueno, ha estat xulo. La veritat és que, bueno, jo que no soc periodista, el fet de treballar en un diari i pensar que el dia següent ja no queda res, encara que sigui a nivell digital, pues a mi em fa il·lusió tenir-ho en un llibre i crec que ha quedat xulo.
100 formes de romper un glaciar. Tots els que sou fans i que el llegiu sempre en el Zanón i que l'escolteu per la ràdio també, ja el podeu anar a buscar. Es presenta, crec que és el dia 21 de març, a la Laie i a les 7 de la tarda, o sigui que
sí,
si algú es vol acostar...
Sí, em presenta el Miquel Molina, que va ser la persona que em va obrir les portes de la Vanguardia.
Ah, sí, eh?
I
què et va demanar?
Encara no m'has tancat.
Quan te les va obrir?
No, em va dir...
Has d'escriure què?
No, em va dir... No, em va dir, bueno, no em va dir que fes el que volgués. Que sobretot que
és
no...
És el pitjor jo, eh?
Sí. Que jo li vaig dir, és que jo no soc periodista. Dic, no, és que no... O sigui, volíem una mirada, no? I aleshores, bueno, la veritat és que ha tingut tota la facilitat del món, veritat, que he fet. A vegades no saps molt bé si arriba algú. Això també, no sé, suposo que també et passa, no? De que realment fas i no tens la idea del feedback que tens, no?
Molt curiós això de la publicació de cròniques, eh?
Sí, molt. Jo que ho he fet durant uns quants anys.
Sí, sí.
És interessant perquè intentes donar una visió que no sigui només d'aquella setmana, en el meu cas, perquè era una crònica setmanal,
sinó
que vagi una mica més enllà, però al mateix temps has de reflectir aquella setmana, no? I llavors és un terreny molt interessant, però que també és molt misteriós, perquè no saps mai si pot transcendir o no, no? Si va més enllà del que tu has vist i viscut.
I què hi poses de teu, de veritat, de ficció, no? Això sempre és
el millor
és un
gènere.
Joc...
Això crec que... Fuà. Sí, això crec que ho deia el Valentí Puig, perquè és el millor gènere perquè hi ets allà, però dones la teva visió, no? I és un joc molt interessant. Perquè
pots literalitzar perfectament qualsevol situació.
No et pots inventar els fets.
No, els fets no.
Però sí la perspectiva.
Ara?
No? Pots mirar-ho des d'un punt de vista que no ha de ser objectiu, no? Perquè no serà objectiu mai. Però aquesta presència teva tampoc ha de ser protagonista, simplement hi has de ser, però en la mirada, hi has de ser en el punt de vista, però no més enllà.
A mi m'agrada molt, i alguna d'elles és quan t'envien a un lloc a veure què passa. No? Tu saps que has d'entregar les 8,
a veure què passa.
Són les 5, diu, vés a aquesta manifestació a veure què passa. I si no passa res?
Però sempre passen coses, no?
Sí, perquè estàs sentint el que diu una persona, el que passa. O sigui, això et treu molt d'una certa endogàmia quan escrius literatura, no? Que estàs una miqueta, doncs, fent coses que ja tens per dins, no? Ja és, bueno, a les 8 ha de passar alguna cosa abans de les 8.
És observar i fixar-te en petits detalls.
És un gènere fantàstic, de veritat, el d'aquesta crònica, si voleu anar-lo a buscar, a consultar amb un senyor dels que millor fan crònica a casa nostra, que, com és el Carlos Sanón, que, per cert, t'ha prologat un altre dels millors a Espanya, com és Manuel Javois, que també és un... Crec que una vegada vas dir, vull ser Manuel Javois a la ràdio, crec que ho
vas dir que era millor que jo.
Que era millor que tu.
Que l'enveja és l'enveja positiva.
El dia que parlem de l'enveja. Ara me l'he recordat. Bé, anem per la secció, no? Perquè si no farem salat. Estarem aquí tota l'estona. Va, la Llucia i el Carlos ja sabeu que es van llançant paraules, les paraules encadenades, i jo se suposa que he de descobrir el què. La mecànica me l'heu canviat o aquesta setmana tot ok?
No.
Ah,
va,
bé.
Doncs pues vinga, fom-li. Ah, que no sé què comença, eh?
Jo.
Tu. Vale, vinga, fom-li. Tu diràs.
Planta 13.
Planta 13?
Sí.
Això són dues paraules.
Planta 15 també serviria.
Sí, com aquesta.
Elevar.
Elevar.
Reduït.
Reduït.
Tancat.
Taüt.
Taüt.
Taüt?
Sí.
Sí, noi.
Tabac. Tabac.
Tabac. Tabac?
Tabac?
Sí, tabac.
Taüt, tancat, tabac.
Elevar.
Caure.
Caure?
Sí.
No, caure no.
Bueno... De vegades...
No us esteu posant d'acord, pot ser?
Planta 13, caure, no sé.
Ai, ai.
Taüt?
Estic perdut amb el tabac ara mateix, perquè jo tinc una idea bastant clara.
Caure, escales.
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 Escales? Ah, bueno, vale. La S.
Sorpresa.
Com sorpresa? Ah! Ja, ja. Aquesta te la compro bé, que és... Ting! Eh? És veritat, és veritat. Però el del tabac no estic
quan
segur,
quan entres a un ascensor,
sí?
I de vegades fa pudor de...
És veritat. Sí, és ascensor, efectivament.
És ascensor.
És veritat, perquè hi ha gent que ve del carrer, oi? De ve de fumar...
Es nota,
llavors,
que aquella... ja
està. És sobretot a l'època... No sé si esteu d'acord, hi ha una olor molt particular, que és la de fred i fum.
Sí.
O sigui, no és la mateixa que el tabac a l'estiu.
Ja.
Hi ha com una mena de bafarada que entra algú que entra a un ascensor si tu estàs baixant i estàs sortint del carrer, o que ell mateix ha estat propulsant tots els seus vapors i al moment en què a la planta 13 o 15 s'obren, surten tots, hi ha com una bafarada de fred i de tabac.
Sí.
Molt concreta. És una cosa com de vents del carrer,
però
amb alguna afegit.
Certament.
Oi?
Sí?
Alguna cosa així.
Veus com sí que servia la paraula?
Sí, sí, és veritat, és veritat. Love it in the elevator. Exacte. Una mica, ping, sorpresa.
Sorpresa, sóc jo. O som nosaltres.
Sí, bueno, o amor a dins d'un ascensor.
Sí, som nosaltres tres.
Què passa, què passa? No?
Ostres, això m'ha recordat una cosa de la meva família, que el meu germà petit, sí, el mitjà, en Toni, quan ens abraçàvem tota la família, ell deia que allò era fer l'amor.
Ah, sí?
Sí, fèiem l'amor. I llavors, a l'ascensor, de vegades, hi entràvem tots plegats, ens abraçàvem, i el meu germà començava a cridar «Estem fent l'amor! Estem fent l'amor!» M'acabo de recordar ara mateix.
El fotut és que estiguessis acompanyat en un ascensor gran i et diguessin a tots «Bueno, què, fem l'amor a l'ascensor?» I la gent mirant com diuen «Escolti, depravats,
sí,
depravats».
Sí, anàvem sols. La família, tota junta, però només la família.
Què deia Aerosmith?
Bé, doncs això, aquesta fantasia, no?, de fer l'amor amb un ascensor, no?
Només en el temps que dura pujar unes poques plantes o aturant-lo?
Aturant-lo.
Ah, vale, vale.
Aquest bloqueig sospitós de què fan entre la quarta i la cinquena planta. Doncs això és una fantasia, sobretot suposo que és una fantasia juveníola.
Imagino.
Perquè a mesura que et fas gran...
Fa mandres.
Sí, no?
A veure. No, home, clar, que
fa mandres. I et sobra totes les parts del cotxe. És com fer-ho amb un cotxe, no?
Clar, és que també ha de sentit. Des de quan un cotxe, no? O sigui, quina poca civilització.
Només per poder dir que ho has fet, no?
Res. Per què vols dir-ho?
Jo que sé.
Per cert, us heu trobat bé? Perquè aquí els ascensors, un dia sí, un dia no, l'altre tal...
Sí, ara en parlarem de tot això.
Per què, eh?
Dels ascensors d'aquí.
Dels que funcionen i que no funcionen.
Sí, bé. Per què se'n diuen ascensors si també són d'ascensors?
Si són d'ascensors.
No, per què ascensors, no?
Bueno, perquè la...
Pugen i baixen.
Ja, però el canvi tecnològic és que pugin, no? De baixar ja en sabíem a lo loco.
Podria ser, no?
Podies tirar per un forat i ja eres un ascensor.
També se'n diuen elevadores, no? Pugen sempre, va. Però no es pensa mai.
Un velociraptor.
Un velociraptor.
Bé, els ascensors són estadísticament 20 vegades més segurs que les escales.
No,
això ho sabies?
Sí. Home, no, que ha de ser més segur que unes escales.
Molt més segur.
Perquè caus més a les escales.
Això a Mallorca.
M'encanta. És el millor motiu per aquell moment en què et diuen no, jo vaig anar en escales. Et fotràs una nanta.
Clar.
Cuida la teva salut.
20 vegades més segur en un ascensor.
Vols viure millor i vols tenir més salut? Ascensor.
Què passa? Que ens fa molta por, perquè què passa si et quedes tancat en un ascensor,
sí,
una finca, de casa teva, en ple mes d'agost que tothom s'ha anat de vacances.
Sí, sí, sí.
Qui te treu d'allà? Sí. O, al contrari, no? En un edifici d'oficines, comencen les vacances o comença un pont llarg i te quedes tancat a l'ascensor.
Ja estàs venut. Ja. Perquè us heu quedat tancats ascensors, vosaltres dos? No. Jo no, crec.
No, però funcionen els telèfons que hi ha per trucar quan
no
et quedes?
No sempre n'hi ha d'aquests telèfons.
Sí. Però bueno, penso que ja igual no funciona.
Mira, tinc uns dubtes sobre els botons dels ascensors.
Què vols dir?
Val. Hi ha el botó de trucar algú, alarma, diguem-ne, que sí. A vegades és un cas de bomber i a vegades és un timbre, aquestes coses.
Aquest el donem per bo.
I en principi és bo. Llavors, hi ha el d'obrir la porta, de mantenir-ho obert, que jo també el dono per bo.
Sí.
Però el de tancar... Jo estic convençut que no connecta amb res.
Que no funciona.
No funciona. O sigui, l'ascensor s'acaba tancant.
El posen allà perquè sí.
Per, no sé, per el botó del pànic, per tranquil·litzar-te. No, però saps aquella escena estèticament... tan cinematogràfica d'arriba un zombi i tu vols tancar l'ascensor i estàs... Sí. I aquella, ara la velocitat que toca anar. O sigui, sí. No es tanca abans perquè tu pretis el botó. Jo tinc aquesta teoria i em diran els ja múltiples creadors d'ascensors que ens estan escoltant que és mentida, però m'agrada pensar que no serveix per res aquell botó.
No tanca mai aquella porta.
Oi que no?
I a més, no caldria tampoc, no?
Que... No, perquè s'acabarà tancant sola.
Sí.
Però sempre hi ha la cosa de... Ai, està venint un que no vull que... Tanco. Sí.
I la gent que li fa molta por quan entra que es tanquin les portes. Hòstia,
ah, sí, sí, sí.
Perdó,
sí.
Que no.
Sí, sí, sí.
No és un tauró.
No és una trituradora humana. Sí, sí, en principi
que
no.
Que fa un copet.
Home, algun accident deu haver-hi hagut, però...
Sempre hi ha.
Estem d'acord que són cinematogràfics? Que són
bastant...
Són molt cinematogràfics. Hi havia precisament una pel·lícula que es deia Into the Dark Down, que era un noi i una noia que sortien de la feina justament abans de Sant Valentí. Se'n va l'electricitat, es queden tancats a l'ascensor. Sembla que ha d'haver una història d'amor i acaba sent una història de terror.
Hosti,
després també hi ha una pel·lícula titulada L'ascensor, un clàssic de noir francès, no?, de Louis Malle, potser.
Sí.
També hi ha El resplendor, El color... Bueno, moltes imatges d'aquelles que molt mítiques, no?
Sí.
El resplendor, Pretty Woman, no?, i l'escena de l'ascensor.
Sí.
El color en llames, que no sé com... El color en flames.
El color en... No sé si es va fer la versió en català.
Eternal Flame.
Destí final.
Sí, sí.
També hi ha una de les maldicions de Damien, una d'aquestes que cau el cable de l'ascensor i li talla el cap.
Ai, home, per favor.
Hi ha coses terrorífiques.
I després hi ha una cosa que també s'ha fet... ara no recordo si s'ha una d'aquestes tipus de Bruce Willis o coses així, que l'ascensor estigui carregat d'explosius i que baixa, i quan s'obre, bum! No?
Sí.
Sempre alguns d'aquests exploten els ascensors.
Sí,
no?
Però el més impactant de totes les imatges que hi ha dels ascensors, ara que comentaves el botó que és de tancar la porta,
sí.
Tu te'n recordes el cas de la Lisa Lam, que era aquella noia canadenca que va desaparèixer a l'antic hotel Cecil de Los Angeles l'any 2013. I és una... Les últimes imatges que hi ha d'aquesta nena, d'aquesta noia, però no jove, són d'ella a l'ascensor, intentant tancar l'ascensor, mirant cap a fora, perquè sembla que ve qualcú, però no s'acaba de veure qui ve. Llavors, aquestes són les últimes imatges que hi ha d'ella. Després ja va aparèixer morta al dipòsit d'aigua de l'hotel. Una cosa terrorífica. Horror. Això va ser real.
No,
és
recordo,
real. I es va fer un documental, em sembla que a Netflix, o un canal d'aquest tipus.
Hosti, noi.
Sempre, a Netflix sempre hi ha un documental de tot.
Això seria...
aquest és el...
Ascensor és, diguem-ne, des del punt de vista audiovisual, és més de terror o és més d'amor?
Tòrrit.
És més terror.
Tòrrit.
Ah, tòrrit. És més de sexe.
Bueno, jo crec que hi ha...
Cinematogràfica,
no,
ben parlant,
eh?
S'ha utilitzat més amb el terror, no?
Sí.
Per als ritmes, fins i tot, no? Perquè hi ha una cosa que és gairebé còmica, que és que algú que està fugint i puja un ascensor per escapar-se...
Això és absurd.
Hi ha un canvi de ritme allà, no? Bé. Perquè... tensió de córrer, i llavors... I ara t'has de quedar quiet, mentre l'ascensor puja. Saps? O baixa.
O quan va mirar a quina planta va l'ascensor i pugen per l'escala...
Ara!
Això és molt...
I lo dels incendis, sí. Sobretot si hi ha un incendi, baixa per les escales, una merda. Vaig més ràpid per l'ascensor.
Què dius? No, perquè
és
que ha tancat. No,
però... Diuen que la pel·li sí, que efectivament es deia El color en flames. Hi havia una adaptació catalana i es deia així.
De totes maneres, per ascensor i pel·lícula, una pel·lícula d'amor o com L'apartament. No hi ha una escena tòrrida, però sí que realment... trobar-te la Shirley MacLaine allà i el Jack Lemmon a l'ascensor.
Però estava pensant que és veritat que és un lloc molt antinatural, no? Petit, sí. Estret, tancat, que es mou de dalt a baix. És, sí, és una cosa estranyíssima.
Sembla un pis de lloguer a Barcelona.
Voy camino de casa, te espero en el ascensor.
Va, que Aquests són els Tequila, que per cert els entrevistaven fa uns mesos, gent, ostres, estupenda, i bueno, uns èxits que van deixar en el seu dia. Amb una cançó que és el Rock de l'Ascensor.
Sí, que jo crec que és del Sergio Macaró, però ara...
Pot ser, bueno, estaven tots allà, tots junts,
Doncs sí, bueno, aquí tota la història, aquest rotllo tan Stone i aquest so, doncs aquest ascensor de T'espero en l'ascensor no és de pel·lícula de terror, en principi és una... Torrit.
Torrit. Quan tenim ascensors?
Quan diríeu que van a començar els ascensors?
No sé, és una cosa des de... que hi ha edificis alts, els...
La meva havia no tenia...
Els 30, els 50.
Mira, al Coliseu Romà hi havia 24.
No, què ha d'haver-hi al Coliseu Romà? Sí, sí. Haver-hi ascensors al Coliseu Romà?
24 ascensors hi havia. I
24 ascensors?
Es movien 200 esclaus, sí.
Tibant, t'acordes?
Sí, sí.
No ho puc creure.
On vas a la segona planta? Joder.
Secundum.
Es calcula que els ascensors transporten l'equivalent de tota la població mundial cada 3 dies. I l'ascensor més ràpid del món és a la Xina. Va a 1,260 metres per minut, que són 75 quilòmetres per hora.
75 per hora?
T'has manejat una mica, no, en aquest ascensor?
Home, però si aquí el de la ràdio, que té una pas de... A veure, no, el de la ràdio és bastant ràpid, A mi em mareja. Bueno, ara ja no, perquè fa tants anys que venim, però jo recordo la sensació del primer dia de l'ascensor de RAC1.
Sí.
Molt ràpid.
Sí. Normalment els ascensors van a 32 quilòmetres per hora.
Jo deia els anys... Això, 50, no, els abans. A principis del segle XX... perquè, clar, sense ascensors el que no tindríem són ciutats com Nova York.
Clar, no? Bueno, cap de la ciutat que nosaltres ara imaginem seria possible.
Bueno, sí, clar. Actualment ja estava dient Nova York, però, clar, tot arreu hi ha gratacions.
La idea de ciutat vertical hi té un sentit, o d'agrupar la gent, hi ha un moment que no es pot estendre, aleshores has de pujar, i aleshores jo crec que ha canviat per sempre.
I, de fet, antigament els pisos superiors en aquestes ciutats estaven reservats a la gent del servei o amb pocs recursos, però amb l'arribada de l'ascensor, i, de fet, els de baix eren els importants, però això és el principal, no?
És fort, això.
Sí, clar.
Perquè imagino que, clar, com que eren els del servei l'àtic, que penses... A veure, costava arribar-hi, però llavors què? La punyeta, no? Amb unes terrasses estupendes, veient les vistes sobre la ciutat...
Sempre amb poetes a ple de melancolia.
No, i de fet, des que existeixen els ascensors, els àtics són per la gent amb pasta,
home,
no?
Home.
I en els edificis d'oficina, com més amunt hi ha el despatx, més poder té qui el regenta, no?
I... No va ser un àtic que va ser el pis més venut de la història de Barcelona?
Ara, sí.
Ara, no?
Ara fa
no sé si eren 60 o 70 milions d'euros o no sé quan. Bueno, no t'he dit que fora de sèrie aquí a la plaça 5 d'Oros.
Sí, perquè les vistes des de dalt donen sensació de poder, com si tot allò que veus fos teu, no?
Clar.
Aquesta...
D'altra manera, ara ja estem desaprofitant un programa com serien els gratacels, però de fet la idea de la ciutat vertical va crear la idea dels superherois, que estan a dalt vigilant, i dels supervillans, la gent que mana sobre la ciutat, que es reuneix amb allà dalt i que es governa tot.
Però, perquè amb horitzontal no té tant sentit, no?
No, clar.
Perquè on són?
No tens perspectiva.
Els que manen on són?
No els veus, estan allà com els déus. Aleshores és la punta.
La mirada d'una torre cap amunt de gent molt poderosa és com allà dalt i són els que manen. Torre Trump. Va, què hi dius? Què és això?
Aquesta cançó és d'un grup que es diu Hot Hot Heat, i el nom de la cançó és Elevator, i ells el que fan és una metàfora, perquè també serveix, estem aquí parlant molt de la mecànica, parla una miqueta de la seva pròpia carrera com musical, que està plena de dalts i baixos, aleshores de pujades molt bèsties, que no te n'adones d'on estàs pujant, i aleshores fan un paral·lelisme, no? De fet, l'ascensor també és això, de que puges molt ràpid, i cauràs des de molt amunt, no?
Va, què em dieu de les coses que passen en un ascensor, com per exemple una cosa que gairebé ha donat un gènere en si mateix, que és la música?
No, i tant, que és així. La música dels ascensors rep el nom de Muzak, o música ambiental, i va aparèixer als voltants del 1920 per calmar aquelles persones que feien servir un ascensor per primera vegada i passaven por, no? Tenien aquest neguit, no?, de la claustrofòbia, llavors aquesta música... Muzak era l'empresa que va desenvolupar el film musical, no? I aquesta era la idea...
Mira, això és una mica, no?, música d'ascensor.
Sí. Era, doncs això, no? La idea era apaivagar el silenci que sense ser invasiva, no? Aquesta música el que fa, i sense ser molesta, pot ser molesta, però no tenia la voluntat de ser-ho, era perquè no hi hagués aquell silenci de l'ascensor, perquè no tinguessis la sensació d'estar en una capsa buida en un taüt, no?
Es podia crear un món que seria muzaka, o sigui, música d'ascensor, revistes de consulta de dentista.
Ara?
És a dir, podíem crear
un gènere
estrany.
Sí, sí.
Vols dir que no hi ha un forat de un nínxol de mercat aquí que podríem desenvolupar? Ara m'estàs recordant això de la música, bueno, i aquell personatge meravellós de la competència que es diu Otis Sardoia.
Ah, sí.
Que està basat en...
En l'ascensor.
En els Otis, que són... Jo crec que li van canviar el nom, als Otis, que es deien... Si, jo, és que l'altre dia ho vaig trobar en un ascensor de casa que és Otis, i vaig veure allà que deia Sardoia Otis, S.A., i en algun lloc vaig veure que havien canviat el nom, que no fos per culpa de la competència, que ara... que se'ls hi enfoten a través de l'Otis Sardoia. Bé, hi ha la música d'ascensor...
I el que comentaves abans, les converses d'ascensor.
És un gènere en si mateix.
Parleu amb la gent quan pugeu un ascensor?
No.
Què feis?
Bueno, sí, depèn de la gent, però...
No, jo no.
Mireu a terra?
Sí, miro a terra.
Mires a terra, en sèrio?
Sí, sí.
O fas una cara de boig.
O mires cap a l'infinit.
O miro a la finestra. Digo, a la finestra.
La finestra, quina finestra?
No, dic al mirall, al mirall. Però no, me quedo... No, és que no em fa gràcia. Jo no sé parlar així, o sigui...
Saps que hi ha també tot un gènere en això de les converses aquestes de... Del món dels negocis, dels entrepreneurs, que han de ser capaços de convèncer el temps que dura un ascensor, un viatge d'ascensor.
De vendre't alguna cosa?
Sí, clar, perquè és el minut i mig, ja t'he de veure.